Bona tarda, són les dues. Avui, a part de conèixer els nous integrants del govern de la Generalitat, moltes cases de Catalunya estaven pendents d'això.
Ha arribat l'hora de ser més. Molt més. Això és el nou
Super 3!
Avui ha començat el nou Super 3, el projecte que ha d'aconseguir que els nens i nenes i adolescents tornin a mirar la tele en català i d'aquesta manera tornin també a fer servir el català en els seus moments d'oci. I per això, la cap d'infantil de TV3, Laia Cervera, ha estat molt clara.
Anar a buscar l'entreteniment. O sigui, està molt bé agradar a pares i professors, és molt interessant. Nosaltres som televisió pública, per tant, hem de ser molt estrictes i molt respectuosos sempre, però
l'important és que els
hem de ser atractius per ells. Mm.
El gran repte de salvar el català centrant-se sobretot en divertir en la nostra llengua.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ja ha publicat aquest dilluns el nomenament dels 7 nous consellers del govern. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Joaquim Nadal, Carles Campuzano, Gemma Ubasar, Juli Fernández, Meritxell Serret, Natàlia Mas i Manel Balcells prendran possessió demà al matí, mentre que ja s'ha fet efectiva la destitució dels 6 consellers sortints de Junts.
Esquerra no descarta prorrogar els pressupostos del 2023 si no aconsegueix el suport de Junts. En joc hi ha 3.800 milions d'euros.
Els republicans demanen al seu exsoci de govern que no els tombi, perquè la prioritat és aprovar-los. Els comuns, per la seva banda, demanaran que es convoquin eleccions si els republicans prorroguen els comptes al no entendre's amb el PSC.
El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, plega. Tot apunta que el seu successor serà el seu número 2, Marín Castán.
Mentrestant, aquesta hora continua la reunió d'urgència entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb la intenció de desencallar la renovació del Poder Judicial.
De què implica la dimissió de Lesmes i de quina és la situació del Poder Judicial d'Espanya? En parlarem en uns minuts amb Joaquín Urías, que és professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional. Pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Després de la patida victòria d'ahir davant el Celta, el Barça afronta la primera setmana decisiva de la temporada.
Aquest dimecres reben la visita de l'Inter de Milà al Camp Nou i els blaugranes estan obligats a guanyar si no volen veure's fora de la Lliga de Campions. Una victòria a més els donaria a les de cara al Clàssic de Lliga contra el Real Madrid, que jugaran diumenge que ve.
I en plana cultural, la cantant catalana Sílvia Pérez Cruz ha rebut el Premi Nacional de les Músiques Actuals, Olma Giró.
És un guardó que concedeix cada any al Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. El jurat l'ha distingit pel seu compromís amb la bellesa musical i per la seva qualitat creativa i interpretativa, així com també la seva naturalitat i versatilitat.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Es manté la nuvolositat variable arreu del país, estones amb clarianes, però també estones amb més núvols, i aquests núvols més gruixuts cap a les comarques del sud del país. Aquesta tarda donaran algunes pluges cap a les comarques de Tarragona, especialment cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una certa intensitat, i en menor mesura també cap a les comarques de Girona, tant del Pirineu com també de l'interior, no tant cap a la costa. Temperatures avui estables, ambient suau, de fet s'esperen avui màximes de 20 a 24 graus arreu del país. Demà la nuvolositat augmentarà una mica més i també el risc de pluges localment més fortes a les comarques de Tarragona. També es pot escapar demà algun ruixat dispers a punts de la costa i del prelitoral amb unes temperatures, les de demà, que seran molt semblants a les d'avui.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ja ha publicat aquest dilluns el nomenament dels 7 nous consellers del govern.
Són Joaquim Nadal, Carles Campuzano, Gemma Ubasar, Juli Fernández, Meritxell Serret, Natàlia Mas i Manel Balcells. Prendran possessió demà al matí, mentre que ja s'ha fet efectiva la destitució dels 6 consellers de Junts després que la militància del partit decidís que sortissin del govern.
Repassem ara qui són aquests nous consellers. És una llista que compta amb experts independents i algun perfil pròxim a altres sensibilitats polítiques. Al nou govern hi ha persones d'Esquerra, però també que havien estat a l'òrbita del PSC, dels Comuns i de Convergència Democràtica. Comencem per Natàlia Mas i Guix, que serà la responsable de la Conselleria d'Economia i Hisenda i que fins ara era càrrec, fins ara càrrec de Jaume Girona.
Natàlia Mas i Guix, d'Esquerra, té experiència en els diferents departaments de l'administració catalana, entre elles a la mateixa Conselleria d'Economia, on ja havia treballat amb Oriol Junqueras i Pere Aragonès. També va estar una llarga temporada a les oficines del Banc Central Europeu i com a consultora al Banc Mundial. Ha sigut responsable del Pacte Nacional per la Indústria o de la recerca d'un successor per als terrenys de Nissan, però ara tindrà com a principal i primera tasca la de mirar de treure uns nous pressupostos per l'any vinent.
Joaquim Nadal agafa el relleu a Gemma Geis i es farà càrrec de la Conselleria de Recerca i Universitats.
Joaquim Nadal i Ferreres és un veterà de la política, va ser alcalde socialista de Girona i més tard conseller de Política Territorial i Obres Públiques. També va ser portaveu dels governs tripartits del president Maragall i Montilla. Ha militat durant molts anys al PSC fins que va deixar el partit a l'inici del procés i es va mostrar a favor del dret a decidir i partidari d'un referèndum d'autodeterminació pactat.
Justícia, Drets i Memòria passaran ara a mans de Gemma Ubasart i González, que substitueix Lourdes Ciutat.
Gemma Ubasart i González va ser secretària general de Podem Catalunya fins l'any 2015, quan va dimitir per discrepàncies sobre com s'havia fet la campanya de les eleccions al Parlament del 2015. En els darrers anys s'ha centrat en la vida acadèmica com a professora i investigadora de ciència política a la Universitat de Girona.
La cartera de Salut, fins ara en mans de Josep Maria Argimon, passa a Manel Balcells i Díaz, just quan arrenca la tardor i les campanyes de vacunació de la grip i de la nova dosi de la Covid.
Manel Balcells i Díaz és metge i polític i se'l considera un dels impulsors de la medicina de l'esport a Catalunya. Ha estat director mèdic de l'Hospital de Granollers, era president del patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau i ja havia treballat durant diverses temporades al Departament de Salut. També va ser breument conseller d'Universitats i Recerca l'any 2006.
Drets socials, fins ara càrrec de Violant Cervera, anirà càrrec de Carles Campuzano i Canadès.
Carles Campuzano i Canadès, exconvergent que va ser diputat al Congrés per CiU durant 7 legislatures i es va donar de baixa del PDeCAT el 2020. Agafa el relleu de Violant Cervera al capdavant de la Conselleria de Drets Socials, una conselleria qüestionada per la seva gestió dels geriàtrics durant la pandèmia i per les ajudes sempre insuficients als col·lectius més vulnerables.
Juli Fernández i Olivares s'encarregarà de la Conselleria de Territori, fins ara càrrec del també vicepresident Jordi Puigneró, que va ser destituït pel president aragonès la setmana passada.
Juli Fernández i Olivares és llicenciat en farmàcia i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. També ha estat delegat del govern de la Generalitat a Barcelona i alcalde de Sabadell. Sobre la taula tindrà reptes ambiciosos com el traspàs de la gestió de Rodalies.
Per últim, Meritxell Serret i Aleu aterra a la Conselleria d'Acció Exterior i Transparència, fins ara càrrec de Victòria Alsina, una de les contràries a la sortida de Junts del govern.
Meritxell Serret i Aleu va ser consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca durant el govern de Puigdemont i va marxar exiliada després del referèndum de l'1 d'octubre. Del 2018 al 2021 va ser delegada del govern davant la Unió Europea i al març del 2021 va tornar de Bèlgica, es va personar davant del Tribunal Suprem i després de quedar en llibertat provisional va tornar a Catalunya. Serret va iniciar l'última legislatura com a diputada i ara encara està pendent del judici per desobediència per l'1 d'octubre.
Mentrestant, Esquerra manté el veto al PSC per aprovar els pressupostos i no descarta prorrogar-los si no aconsegueix el suport de Junts. Davant d'això, els comuns ja avisen que demanaran que es convoquin eleccions si els republicans no aconsegueixen aprovar-los, mentre que el PSC demana que no es posin línies vermelles. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra demana a Junts que faci una oposició responsable i doni suport als pressupostos del govern. En cas de no fer-ho, el partit no descarta prorrogar-los abans que acordar-los amb el PSC. La diputada Raquel Sans, d'Esquerra, ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel. Després que Oriol Junqueras ja ho assegurés dissabte.
És un escenari que hem viscut en aquest país, que s'ha viscut en d'altres governs, i per tant és un escenari que tampoc no s'ha de descartar. Evidentment, si vostè em pregunta quin és el millor escenari, és claríssim que tenir uns pressupostos és un millor escenari que no tenir-los o que tenir-los prorrogats, però tots, com li deia, a partir d'ara cal veure, no?, totes les opcions que tenim i, per tant, en base a aquestes opcions, intentar fer el que entenem que serà millor per la ciutadania.
Toni Comín, de Junts, diu que aquesta estratègia d'Esquerra és per intentar no dependre del PSOE.
A partir del moment que els necessites aquí per aprovar els pressupostos de la Generalitat, ja no li pots reclamar que et reformi per exemple, que reformi la sedició. Per tant, què està fent Junqueras quan diu no descartem l'opció de la pròrroga? És intentar salvar la seva força negociadora a Madrid.
Mentre que Lucas Ferro, dels Comuns, també al matí a Ràdio Estel, ha avisat Esquerra que exigirà que es convoquin eleccions si s'arriba a un escenari de pressupostos prorrogats.
Si Pere Aragonès no aconsegueix uns nous pressupostos, hauria de convocar eleccions?
Evidentment. És que no... Un no pot renunciar a governar sent president de Catalunya. I menys en la situació que estem vivint. I menys amb l'històric que arrosseguem, perquè no és el primer govern que es troba en aquesta situació de bloqueig permanent.
El PSC, per la seva banda, segueix estenent la mà esquerra i demana que no li posin línies vermelles. És Elia Tortolero.
D'entrada, respon que per nosaltres és un error que ja se'ns posi una línia vermella. El PSC no posa mai línies vermelles a ningú, i més quan es tracta de treballar cap als ciutadans i les ciutadanes per al bé comú de Catalunya. Per tant, seguirem estenent la mà fins a l'últim moment.
La negociació ara anirà a càrrec de Natàlia Mas després que Jaume Giró presentés la seva renúncia.
Gràcies, Judit. Des d'avui ja es pot demanar cita prèvia per vacunar-se de la grip i de la Covid a tots els caps del país.
Ho poden fer totes les persones de més de 60 anys i les considerades de risc, persones amb malalties cròniques i les dones embarassades. La campanya de vacunació hauria d'estar enllestida a finals del mes de novembre per haver immunitzat la població més exposada als riscos d'aquestes malalties abans que arribi l'hivern.
El cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona, Robert Guerri, ha apuntat a Ràdio Estel que la situació està raonablement controlada.
Estem tots recuperant d'alguna manera el que és el pols de l'activitat assistencial fora del que és estrictament la Covid, i això per nosaltres és una bona notícia. Dit això, estem una mica a l'espera de què és el que passarà en les properes setmanes, mesos. Creiem i esperem que la situació està raonablement controlada.
El doctor ha insistit en que el virus de la Covid continua circulant, però ara per ara no hi ha persones que ingressin per un quadre greu o amb necessitat d'assistència hospitalària. Guerri ha apuntat que aquest fet pot estar relacionat a que cada vegada s'estan fent menys testos, ja que els símptomes podrien ser comparables amb els de la grip.
I mentrestant, els centres sanitaris que van ser afectats per un ciberatac aquest passat divendres ja han recuperat gran part dels sistemes informàtics que es van veure compromesos.
El govern ha informat que el Pla de Seguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha aconseguit contenir-ne l'abast de l'atac als diferents centres i mantenir l'activitat essencial. Així, el Pla de Contingència ha permès mantenir l'assistència sanitària, tot i que amb algunes excepcions recuperar la informació un cop i al núvol i establir límits a l'accés dels sistemes. L'atac va bloquejar els historials i ha impedit programar o fer proves connectades al servei, com ara radiografies.
El papa ha anomenat Enrique Benavent nou arcabisbe de València després de 9 anys com a bisbe de Tortosa.
La missa amb la presa de possessió i l'inici del Ministeri Episcopal de Benavent se celebrarà el dissabte 10 de desembre a les 11 del matí a la Catedral de València. El bisbe Enrique Benavent, doncs, torna a la seva diòcesi mare de València, de la qual també havia estat bisbe auxiliar abans del 2013. Enrique Benavent té 63 anys i substitueix en el càrrec el cardenal Antonio Canizares. A la carta del nou arcabisbe electe de València, adreçada als creients d'aquesta arxidiòcesi i llegida aquest migdia pel vicari general de València, Enrique Benavent assegura que té un sentiment molt especial pel fet de tornar a la seva terra.
Ser arquebisbe de l'arxidiòcesis en la qual vaig néixer a la fe, en el seminari de la qual em vaig formar, a la que abans de ser bisbe de Tortosa vaig servir amb alegria durant 22 anys com a sacerdot i 8 i mig com a bisbe auxiliar, i a la que estime de cor, és una responsabilitat que mai haguera imaginat. Mai podré retornar-li tot el que he rebut ella. Quan major és l'encàrrec, més xicotet i necessitat de l'oració de l'Església em sent.
Enrique Benavent va néixer a la localitat valenciana de Quatretonda. És doctor en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i va ser degà president de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València. En l'àmbit de Catalunya és el bisbe responsable de missions des del 2014. A la Conferència Episcopal Espanyola és president de la Comissió Episcopal per la Doctrina de la Fe des del març del 2017 i membre de la Comissió Permanent també des de fa 5 anys.
La llei catalana de persones sense llar continua avançant al Parlament i no li han d'afectar els canvis al govern d'Aragonès, ho diuen les entitats que impulsen aquesta norma que ha d'evitar que més gent visqui al carrer.
Així ho espera el director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets. En declaracions a Ràdio Estel ha explicat que el Parlament ja ha nomenat el ponent de la llei i que les entitats que participen en el debat esperen que les convoquin per donar el seu punt de vista. Busquets confia que la nova llei tiri endavant perquè no suposarà una gran despesa per la Generalitat.
No només que no augmenti el número de persones que acaben materialment vivint al carrer, sinó que es redueixi significativament. I creiem que no és una llei cara, perquè, tot i que és veritat que s'hauran d'obrir alguns equipaments nous que encara no tenim quantificats, també és veritat que molt del que ja s'està fent es pot aprofitar.
Sobre el canvi de conseller al Departament de Drets Socials, Busquets celebra el nomenament de Carles Campuzano perquè prové del tercer sector i coneix els problemes que han d'afrontar les entitats. Busquets ha participat en una jornada de debat sobre la llei catalana pels drets de les persones sense llar, organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona, on hi participen Càritas, Sant Joan de Déu i la Fundació Arrels, entre altres.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I una notícia que acabem de conèixer fa molt pocs minuts. Principi d'acord per la renovació del Consell General del Poder Judicial entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que s'han reunit aquest matí a la Moncloa.
A la sortida d'aquesta trobada, que s'ha allargat més de 3 hores, Feijóo ha explicat a través de Twitter que els dos líders han avançat per abordar la renovació conjunta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional, amb un nou marc que aprofundeixi en criteris d'independència. Està previst que d'aquí uns minuts compareguin per separat Esteban González Pons, a la seu del Partit Popular, i Félix Bolaños, ministre de Presidència des de la Moncloa.
Precisament, el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial anunciava ahir que plega,
tal com va advertir fa un mes. Segons la seva versió, ho fa pel bloqueig en la renovació del Poder Judicial, tot i que ell ja feia 4 anys que tenia el càrrec caducat.
Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
La dimissió arriba després que aquest diumenge hagi acabat el termini que va marcar el propi Lesmes al ple del passat 29 de setembre, en què instava el govern i oposició que es posessin d'acord per la renovació de l'òrgan que porta gairebé 4 anys caducat. Ara, un cop Pedro Sánchez i el rei Felip VI hagin sancionat la dimissió de Lesmes, el BOE ho podrà fer efectiu previsiblement aquest dijous.
I tot apunta que el successor de Lesmes al Consell General del Poder Judicial serà el seu número 2, Marín Castán.
És vicepresident i des del 2014 president de la Sala Civil del Tribunal Suprem. Va ingressar a la carrera judicial el 1977 com a número 1 de la seva promoció i al cap d'un any va ser el jutjat de primera instància i instrucció de la Roda a Albacete. El 1981 va ascendir a la categoria de magistrat, l'any següent va entrar a l'Audiència Provincial de Huelva i 10 anys més tard, és a dir, el 1992, va fer el salt a l'Audiència Provincial de Madrid. Després va passar a formar part del Gabinet Tècnic d'Informació i Documentació del Suprem i des d'allà va ser promogut a la categoria del magistrat de l'Alt Tribunal.
Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
En primer de tot, una primera valoració d'això que acabem de conèixer, no? Aquest principi d'acord entre Feijóo i Sánchez, què li sembla?
Pues bueno, tendremos que ver los detalles, pero si de verdad hay un acuerdo, pues yo creo que es muy buena noticia. Buena noticia porque las elecciones generales fueron hace ya casi 3 años y el Consejo General del Poder Judicial pues debe reflejar en cierto modo, digamos, la orientación ideológica mayoritaria de la sociedad. Entonces, si por fin se va a enmendar este error, aunque sea 3 años tarde, pues bienvenidos.
Volviendo a la noticia que conocíamos ayer por la tarde de la dimisión de Carlos Lesmes, ¿hasta qué punto es preocupante que haya dimitido como presidente del Consejo del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo?
Bueno, a ver, a estas alturas la dimisión de Lesmes yo creo que se da un poco por descontada. Quiero decir que no aporta mucho. Es una evidencia del
bueno, pues del grado de destrucción interna que ha llegado a la institución y de lo mal que está el Consejo General del Poder Judicial. Pero más allá de eso, en este momento, pues la dimisión de Dermi ya no aportaba mucho, es un toque de atención simbólico, pero no aporta mucho porque ahora Lemme será sustituido por otra persona y el bloqueo continuará.
Claro, porque a nivel práctico, para todos los que no estamos tan familiarizados con, ¿no?, con los conceptos judiciales y con las figuras del Poder Judicial español, ¿cuáles son las funciones de un presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo?
Claro, a ver, es que la cuestión está en que en España tenemos acumulado dos cargos, como tú acabas de decir, presidente del Supremo, presidente del Consejo General del Poder Judicial. El presidente general del Consejo General del Poder Judicial, pues realmente tampoco es un cargo tan importante, es un cargo más bien simbólico, pero el Consejo tiene 20 miembros que son los que deciden por mayoría, por votación, entonces ahí el presidente es uno más. Puede cambiar la orden del día, llevar un tema, no llevarlo, pero realmente ahí no es tan importante. En el Tribunal Supremo es más importante, porque el presidente del Tribunal Supremo realmente es que orienta al Tribunal Supremo, pues puede convocar una reunión para que se decida conjuntamente determinadas cosas, puede organizar internamente el tribunal de una forma u otra, bueno, en cierto modo es quien impulsa el funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Claro, ahora el nombre que más suena, ¿no?, para sustituir a Lesmes es el de Marín Castán. ¿Esta sucesión tiene que ser pronto o cómo funciona?
Bueno, eso debería ser automático, pero en verdad nos encontramos con una situación que no ha pasado nunca. Y es que en el Tribunal Supremo, dentro del Tribunal Supremo, pues había un vicepresidente dimitió, se pudo nombrar a otro magistrado más antiguo. Que ya es algo raro. Eso internamente para la hora de decidir quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo. La discusión es si ahora el presidente del Tribunal Supremo automáticamente se convierte o no en presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí hay quien dice que no, que en este momento lo que tendría que hacer el Consejo General del Poder Judicial es nombrar para el Consejo al magistrado o al miembro, perdón, al consejero más antiguo. Uh-huh. ¿Eso qué implica? Pues que podríamos llegar a tener dos presidentes. Uno para el Tribunal Supremo, que sería esta persona, que es el magistrado más antiguo, y otro para el Consejo General del Poder Judicial, que sería el consejero. Y eso lo tendrá que decir el Consejo estos días, claro.
Entonces, ¿nos podemos encontrar con una situación de que haya una celebración del 12 de octubre sin presidente del Poder Judicial español?
Podría pasar, y es un símbolo más de la degradación de la institución, ¿no? Tenemos una institución que ya ni siquiera sabemos quién es el presidente. Sea el que sea, no va a ser un presidente elegido tal y como dice la Constitución, es decir, elegido por los miembros del Consejo, y todo esto demuestra una degradación de la cúpula judicial española, bueno, pues que afecta mucho a su desprestigio y a su eficacia.
Precisamente, ¿no? Quería preguntarte, tú cómo ves, ¿no?, qué escenario deja en el Poder Judicial español Lesmes tras su salida. ¿Cómo está ahora el sistema judicial?
Bueno, el sistema judicial, todos los jueces de España, todos, te van a decir que el sistema judicial está politizado, que la elección del Consejo General por parte del Parlamento politiza. El problema es que, claro, si decimos que el sistema judicial está politizado, lo que estamos aceptando es que los jueces, al dictar sus sentencias, no tienen la imparcialidad que tenían que tener. Eso es discutible, habrá que ver caso por caso, pero es verdad que en este momento el Poder Judicial español, yo creo que está sufriendo la mayor crisis de prestigio que ha tenido nunca, y en la ciudadanía hay muchos ciudadanos que empiezan a tener dudas de que los jueces actúen con la necesaria imparcialidad. Y esto no tiene que ver solamente con el nombramiento. Fíjate que al final los jueces se nombran por oposición, menos del Tribunal Supremo, y funcionan a diario tal y como ellos quieren. Es porque se ha transmitido esta imagen de que los jueces están más pendientes de contentar a un partido o a otro que de dictar su sentencia. Entonces esa cercanía que han demostrado muchos jueces, sobre todo con el Partido Popular, pues hace que la ciudadanía pues realmente tenga sus dudas.
Claro, tú hablas de esta politización, ¿no?, de la justicia, y ahora lo explicábamos, ¿no?, este principio de acuerdo, para que se entienda fácilmente. ¿Por qué está costando tanto llegar a este acuerdo para la renovación del Consejo?
Muy fácil, por una peculiaridad española que no se cuenta casi nunca en los medios, pero que es lo decisivo. El Consejo General del Poder Judicial no es tan importante. Al fin y al cabo es el órgano que decide, bueno, las cuestiones internas de cómo tienen que estar los jueces, de cuándo tienen que trabajar, los horarios, la falta, eso no le preocupa a nadie. El problema es que en España el Consejo General del Poder Judicial nombra a dedo los magistrados del Tribunal Supremo. Entonces, cuando discutimos quién va a componer el Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, lo que estamos decidiendo es los jueces del Tribunal Supremo quién los va a elegir. Y se eligen a dedo, es decir, eso es brutal. En España no se llega a ser magistrado del Tribunal Supremo por antigüedad, ni por méritos, ni porque uno se lo merezca, sino tiene que ser juristas, la mayoría jueces, otros juristas, que un día el Consejo dice, usted va. ¿Por qué se les elige? Pues por su afinidad ideológica. No hay otro criterio, no hay criterio. Entonces lo que estamos discutiendo es, en los próximos 5 años, qué orientación ideológica van a tener la mayoría de los jueces que entren en el Tribunal Supremo. Entonces es muy importante, porque de que haya un acuerdo o no, va a depender que los jueces del Tribunal Supremo, que son los que crean la jurisprudencia española, tengan una visión del mundo más conservadora o más progresista. Y eso pues nos afecta a todos, porque ellos dan, digamos, las órdenes de cómo hay que interpretar las leyes que después aplican los demás jueces.
Pues Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional i exlletrat també del Tribunal Constitucional, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui a l'Estel Migdia i per ajudar-nos a entendre tot el que està passant, i que vagi molt bé.
Un saludo fuerte a vosotros. Gracias.
I encara parlant del Poder Judicial, el ministre de l'Interior ha atribuït que la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, és culpa del Partit Popular i ha acusat el partit de segrestar, diu, la institució. Ho ha manifestat després de l'acte de la Policia Nacional que ha tingut lloc aquest matí a Barcelona. Anem en directe a Sílvia Muñoz des del Centre de Convencions Internacionals. Bona tarda.
Bona tarda. Pel govern espanyol, la dimissió del president del Poder Judicial és una situació complexa que remet només en el Partit Popular. Ho ha valorat així el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa poca estona des de Barcelona.
La situació és compleja, és una situació difícil, i la dimissió del president Lesmes és conseqüència única i exclusivament, i hay que dejarlo claro, de la actitud del Partido Popular durante estos 4 años de tener secuestrada a una institución tan importante como es el gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, con una voluntad de incumplimiento manifiesto de la Constitución y de la ley y del ordenamiento jurídico vigente. No se puede ser rebelde a la Constitución como lo está siendo el Partido Popular desde hace 4 años.
Marlaska també s'ha referit a la notícia que ha publicat avui al diari La Directa sobre l'espionatge a l'esquerra independentista i als CDRs. El ministre de l'Interior ha assegurat que ho ha sota l'empara judicial i que no es persegueixen ideologies.
En un estado de derecho en España, evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan cuando se trata de limitar algún derecho fundamental bajo las indicaciones y las órdenes directas de la autoridad judicial. Y en segundo lugar, decir, no obstante, que en un país, en España, una democracia plena y una constitución que no es militante, que muchas veces lo olvidamos, no se persiguen ningún tipo de ideología, pensamiento, de ninguna característica.
Durant l'acte de la Policia Nacional a Barcelona s'ha lluat la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i el cos en els operatius, sobretot aquells sobre el crim organitzat i el terrorisme. Entre les autoritats hi ha la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, i el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.
Gràcies, Sílvia. El Premi Nobel d'Economia d'aquest any ha recaigut en l'expresident de la Reserva Federal dels Estats Units, Ben Bernanke.
Els altres dos premiats són els economistes i professors Douglas Diamond i Philip Dybvig pels seus estudis sobre el sistema bancari i la crisi financera. Segons el comitè de l'Acadèmia, els guardonats han millorat significativament la manera d'entendre el paper dels bancs de l'economia, sobretot durant les crisis financeres, una recerca important per evitar els col·lapses bancaris.
I avui, 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. Amb l'arribada de la pandèmia, els trastorns de la conducta alimentària s'han disparat. Diverses entitats lamenten l'espera a la que s'han d'enfrontar els pacients per ser atesos i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que té només casos greus, ha augmentat en un 35% els seus pacients en els últims 5 anys.
Aquesta realitat s'enfronta a una altra, la manca de recursos. Un article del diari El Periódico exposa que a dia d'avui s'està treballant amb els mateixos recursos que fa 20 anys, però les persones que necessiten atenció s'han multiplicat per 10. A la unitat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, centre de referència per a tot el barcelonès, atén el triple de casos de trastorns alimentaris que el 2017, el triple. De fet, només compten amb un psicòleg i un psiquiatre i mig per 225 pacients a l'any. A hores d'ara, la llista d'espera, recordem que atén només casos greus, on hi ha risc per la vida del pacient, és de 3 mesos.
De fet, els experts coincideixen amb que la pandèmia ha empitjorat, com dèiem, a molts casos, ha generat recaigudes i ha portat a molts joves, sobretot a noies, a obsessionar-se amb el seu aspecte físic.
En aquest sentit, la Sara Bujalance, membre de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, en una entrevista al programa Escola de Família de Ràdio Estel, ha apuntat diverses pistes per determinar quan hi ha un possible trastorn de la conducta alimentària.
La primera pista és que quan algú té un trastorn de la conducta alimentària, està patint, val? I està patint d'una manera intensa, permanent i recurrent, i que aquest malestar afecta negativament una o més àrees de la seva vida. La segona pista seria que quan una persona té un trastorn de la conducta alimentària, no té el control ni sobre el seu hàbit alimentari ni sobre la seva vida en general. Estaria bé que ens hi fixéssim en aquests dos elements, no? La persona està patint, la persona té control sobre el seu hàbit alimentari, sobre la seva vida o no?
De totes maneres, també ha donat espai per a l'esperança i ha assegurat que el 70% de les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària es recuperen sempre i quan hi hagi un tractament específic. Des del sector demanen reiteradament més recursos per fer front a l'augment de casos. Exigeixen més psicòlegs i psiquiatres per donar resposta a les persones que estan esperants i aquells que tenen un trastorn lleu i que, tractats a temps, no empitjoraran.
I en plana internacional a Ucraïna, l'exèrcit rus ha respost a l'atac d'aquest cap de setmana al pont de Crimea amb un bombardeig al centre de Kiev.
A primera hora d'aquest dilluns, 4 míssils han caigut en una zona residencial de la capital ucraïnesa que, segons el primer balanç, ha acabat amb 8 morts i 24 ferits. Alhora han continuat els atacs sobre Zaporíjia, la capital d'una de les províncies que el Kremlin es vol annexionar, i a Kharkiv, a l'extrem oriental d'Ucraïna. El govern ucraïnès assegura que Rússia ha llançat aquest matí 75 míssils contra el seu territori, dels quals 41 han estat abatuts per les defenses antiaèries.
El metro de Kiev ha deixat de funcionar per convertir-se en un altre cop en un refugi antiaeri, com ho va ser el primer mes de la invasió.
De fet, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha enviat un missatge a través de les xarxes socials demanant als ciutadans que no surtin dels refugis. Les autoritats ucraïneses asseguren que l'objectiu del Kremlin era generar el pànic entre la població civil. El d'avui és el primer atac que rep Kiev des de finals del mes de juny.
I tornant a Catalunya, aquesta matinada mort a l'hospital l'home de 82 anys de Molins de Rei que tenia Alzheimer i que va ser trobat ahir diumenge 3 dies després de desaparèixer.
En el dispositiu de recerca hi van participar més de 200 persones i 17 dotacions dels bombers.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un assassinat amb matxet a les Borges Blanques.
La víctima ha estat apunyalada per un altre home cap a 4:15 de la tarda de diumenge amb un matxet després d'una baralla entre tots dos. L'agressor, que ja ha estat identificat, va tirar l'arma a 20 metres i va fugir amb l'ajuda d'altres persones. El cas està ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent.
Una dona ha agredit el seu fill i ha atacat un Mosso d'Esquadra amb un got trencat a Terrassa.
El fill va trucar a emergències per explicar que estava sent agredit per la seva mare, que es trobava sota els efectes de l'alcohol. Els veïns de l'immoble també s'havien posat en contacte amb els cossos policials a través del número 112 i van denunciar que veien la dona amb una agressivitat extrema. Els fets han passat la matinada de diumenge. Els Mossos d'Esquadra han detingut la dona, que també ha atacat un agent amb un got trencat, i que va ser traslladat a l'Hospital Mutu de Terrassa amb una ferida al braç.
I I obrim ara plana esportiva. El Barça comença avui la seva setmana gran, que pot marcar el futur de la temporada. Demà passat juga contra l'Inter de Milà a la Champions i diumenge contra el Real Madrid a la Lliga, Xavi.
Sí, després de la patida victòria 1-0 ahir contra el Celta, l'equip s'ha entrenat aquest matí per fer una sessió de recuperació i per començar a preparar el transcendental duel de dimecres contra els italians. Els jugadors del filial Marc Caçador, Sergi Rosanes, Xavi Riat i Fabio Blanco han tornat a entrenar-se amb el primer equip. Continuen, per tant, de baixa Ronald Araujo, Jules Koundé, Memphis Depay, Frank Kessié i Héctor Bellerín. El Barça necessita guanyar sí o sí dimecres per evitar breus pràcticament fora dels vuitens de final de la competició europea. Ahir contra el Celta el Barça no va mostrar bona imatge, sobretot en la segona part. Per això, al final del partit, el tècnic blaugrana Xavi Hernández ja va avisar els jugadors que, jugant així, ho tindran molt difícil per guanyar l'Inter de Milà.
Como la segunda parte, muy difícil, muy difícil. Como la primera, sí. Como la primera hemos estado muy bien en la intensidad, en la recuperación, verticales, dinámicos, circulación alta. Bueno, pues hay que mantener este nivel, ¿no? Pero circunstancias a veces pasa, ¿no? Nos desconcentramos y no, pues no, en Champions no podemos conceder nada, ¿no? Y bueno, y contra equipos hoy hemos tenido al final la fortuna de que no hemos encajado y de tener un gran portero. Pero hay que mejorar, está claro, hay que ser autocrítico.
Després d'aquest partit contra l'Inter de Milà, el diumenge arribarà el clàssic de la Lliga Espanyola contra el Real Madrid.
Paral·lelament a dos dies del transcendental partit de Champions, exblaugrana Andrés Iniesta ha aconseguit una entrevista al diari italià La Gazzetta de l'Esport.
El migcampista assegura que continuarà un any jugant al Japó i que en un futur li agradaria retornar al club blaugrana, no com a jugador, sinó com a director esportiu o entrenador. Del partit de passat demà contra l'Inter ha dit que serà difícil i el defineix com a un enfrontament crucial, però assegura que el Barça serà capaç de tirar-lo endavant.
La jornada de la Champions ja comença demà dimarts amb els partits del Real Madrid i el Sevilla.
Els dos equips han viatjat aquest matí. El Madrid ja és a Polònia per enfrontar-se al Shakhtar Donetsk, que ha degut al conflicte bèl·lic no juga a Ucraïna. Els blancs necessiten només 3 punts per classificar-se pels vuitens de final. Per tant, si demà guanyen, ja seran a vuitens. I per demà el tècnic Ancelotti ha tornat a convocar el davanter Karim Benzema, que dissabte es va perdre el partit contra el Getafe. L'equip farà un entrenament aquesta tarda al Camp, on es jugarà el partit després de la roda de premsa de l'entrenador Carlo Ancelotti. Qui ja té un peu fora de la competició de la següent ronda, de fet, és el Sevilla, però el nou entrenador Jorge Sampaoli mirarà de capgirar la situació. En la seva primera convocatòria per a la Champions ha deixat fora de la llista els jugadors Fernando i Reki, que estan lesionats. Els andalusos s'enfronten al Borussia Dortmund, que en el darrer partit jugat al Sánchez Pizjuán la setmana passada els va guanyar per 1-4.
I en futbol femení, la selecció espanyola farà aquesta tarda l'últim entrenament abans de rebre demà el combinat dels Estats Units.
La millor selecció del món, segons el rànquing FIFA, és la segona i última rival de les espanyoles en aquesta aturada internacional. En el primer enfrontament jugat aquest divendres contra Suècia, Espanya va empatar a 1. Aquesta tarda, Jorge Vilda ha programat un altre entrenament, que serà el primer que faci amb la selecció la jugadora del Betis, Rosa Márquez, que ha estat convocada d'última hora després que Irene Guerrero s'hagi hagut de retirar de la convocatòria lesionada. El partit contra els Estats Units es jugarà a Pamplona i serà demà a partir de 2:45 del vespre. D'altra banda, la selecció masculina ja coneix els rivals de la fase de classificació de l'Eurocopa del 2024. El primer partit el jugarà el dia 25 de març de l'any que ve contra la Noruega d'Erling Haaland. Els altres rivals del seu grup seran Xipre, Escòcia i Geòrgia.
En bàsquet, aquesta setmana també arriba carregada de partits a les diferents competicions europees.
El primer en jugar serà el Baxi Manresa, que jugarà el primer partit com a local a la Lliga de Campions. Serà contra el Riga a les 9 de la nit de demà dimarts. En l'estrena de la competició, de la qual va ser finalista l'any passat, l'equip del Bages va guanyar el Limoges francès. Va ser la setmana passada i ho va fer per només 3 punts. Per al partit de demà, els manresans miraran de sobreposar-se de la derrota que van patir ahir diumenge a la pista del Betis. Aquest dimarts també hi ha jornada a l'Eurocup, on hi competeix el Joventut de Badalona. Serà demà a 9:45 i jugarà contra el Brescia al pavelló olímpic. La jornada de l'Eurolliga no començarà fins dijous i ho farà amb un partit gran. Serà el clàssic entre Barça i Madrid al Palau Blaugrana a partir de 9:45 del vespre.
En tenis, els espanyols Carlos Alcaraz i Rafa Nadal segueixen liderant un dilluns més la classificació mundial de l'ATP com a número 1 i 2.
Tot i perdre el primer partit de l'ATP d'estant, Alcaraz manté el liderat igual que Nadal, que no ha jugat aquesta setmana, mentre que el noruec Casper Ruud, que també va caure en primera ronda, en aquest cas a Tòquio, segueix en la tercera posició. La novetat de la setmana és que el grec Stefanos Tsitsipas puja fins a la cinquena plaça. Djokovic, malgrat guanyar la setmana passada a Tel Aviv i ahir a Astana, es manté com a setè millor tenista del món.
Mentrestant, avui ha començat a Astúries el torneig ATP 250 de Gijón.
És un torneig menor, sense cap top 10 del rànquing mundial, però sí que hi participa Pablo Carreño, que parteix com a cap de sèrie i entrarà a la competició a partir de vuitens de final. El tenista asturià, classificat en el lloc 14 del rànquing ATP, ha parlat aquest matí abans de l'inici del torneig i creu que és una notícia increïble pel tenis espanyol tenir un altre torneig ATP aquí a Espanya. Carreño jugarà els 80 final contra Thiago Monteiro, que s'acaba de classificar ara mateix després de superar 2-16-0 a Benjamin Bonsi. En aquest mateix torneig, el primer espanyol en jugar serà Carlos Taberner, que ho farà aquesta tarda a partir de 5:45.
Gràcies, Xavi. I de Xavi en Xavi, perquè ja ho sabeu que cada dilluns ens acompanya el Xavier Pastor, que és politòleg i conflictòleg i també el director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, per mirar d'analitzar tota l'actualitat política i social. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bé, bastantes coses, eh? Portem ja dos dilluns que estan farcidets, que tens cosetes.
Sí, està bé.
Aviam, comencem perquè divendres al vespre es confirmava que es trencava el govern i ahir la nit, és a dir, diumenge a la nit, només 48 hores després, ja sabíem qui serien els nous consellers. A tu t'ha sorprès aquesta rapidesa?
No, sincerament no. Deixa'm que apunti una cosa que m'has preguntat l'altre dia, Diana, i te recordes que tu em vas preguntar com seria la pregunta i jo et vaig dir més o menys com seria la pregunta?
Sí.
I et vaig comentar, escolta, serà... i tu em dius, i què, com anirà el resultat?
I
et vaig dir...
I no et vas mullar?
No, no, sí que et vaig dir... Depèn si hi ha preàmbul o no hi ha preàmbul. I al final sí que hi havia preàmbul, perquè els vaig dir, si hi ha preàmbul, condicionarà el vot. I al final hi havia un preàmbul que d'alguna manera sí que condicionava el vot.
Sí, una mica de precampanya, no?
Sí, anava cap a una direcció i no anava cap a una altra. Dit això, rapidesa. Jo crec que era el concepte que... Però per un fet de que... Per fets consumats, és a dir, els escenaris eren previstos, tant si continuaven com si no continuàvem. Aleshores... Fins i tot la sensació de ser objectiu, no?, polític, del propi president, d'alguna manera, i la seva fermesa en no voler acceptar, doncs, allò que Junts hi deia que estava pactat i que semblava que no s'estava fent, ja ens donava peu de que això aniria molt ràpid i que fins i tot el president ja tenia noms en el cap a l'hora de pensar qui substituïa a qui. I tal com s'ha vist, s'ha buscat persones molt concretes i fins i tot amb certa expertesa en els seus àmbits.
Clar, abans explicàvem, no?, qui eren totes aquestes persones que passen a ser consellers. El fet que entre els nous consellers hi hagi persones, no?, que ho hem explicat, no?, que han format part de les òrbites del PSC, també dels Comuns, també de Convergència. Això com afecta? És a dir, pot facilitar les negociacions o més aviat al contrari?
Jo crec que les facilita, perquè són persones que en el passat, d'alguna o altra manera, ara m'explicaré, ja s'havien posicionat a favor de la negociació o que n'eren partidaris. Per exemple, el propi Joaquim Nadal, quan va formar part del govern del tripartit, no?, és una persona de l'àmbit del PSC. PSC, juntament, doncs, són una força que estaria a favor d'aquesta negociació. O bé el Carles Campuzano, que quan estava al Congrés amb Convergència, doncs, ell creia en aquesta via de la negociació i així ho va fer evident cada cop que negociava, doncs, pressupostos o polítiques a favor de Catalunya des de Madrid. O bé la mateixa Gemma Ubasart, com a professora de Ciència Política i que moltes vegades en els diaris, a través dels articles d'opinió, bé s'havia posicionat a través d'aquesta proposta. Necessitat de parlar-ne, no?, de negociar aquest possible acord o referèndum per poder decidir quin seria el futur de Catalunya. Per tant, jo penso que sí, que són persones que faciliten la idea de la taula de negociació que té al cap el president Aragonès i que la gent de Junts, com que no hi anaven, doncs era evident que no es podia dur a la pràctica tal com tots imaginem com hauria de ser una taula de negociació.
Clar, tu ho deies, eh? Junts, un dels temes que quedarà per veure és quin paper fa Junts, no?, de si ajuda a negociar, si no, si ajuda a aprovar els pressupostos que ha fet en part el conseller Giró o no. En aquest sentit, també, aquest matí, a diferents entrevistes, no?, que han fet de representants de Junts, tenien molt la idea de que aquest govern d'ara, no?, amb aquests nous consellers, és il·legítim. Ho pot ser, d'alguna manera, un govern il·legítim, si a nivell de les normes que hi ha dintre el Parlament és correcte?
A veure... Caldria que des de Junts ens acabin de definir què vol dir legítim. És a dir, Junts ve que concorre en unes eleccions per poder descollir quina havia de ser la composició d'aquest Parlament i de la composició del Parlament, quin havia de ser el president. És un partit polític que va pactar un compromís per tirar endavant un govern de coalició, anar a formar part. Ha escollit el president i ha decidit sortir-ne. Clar, tot això dintre del que seria una cosa il·legítima. Fa difícil entendre què vol dir il·legítim en aquest context. Si il·legítim vol dir que tot el que s'està fent ve donat pel famós 155 i que ens veiem obligats, bueno, es pot entendre, no? I, per tant, que el que ha de comptar és el que hi havia abans, no? Des del president Puigdemont fins a la suposada declaració d'independència, que sí que no, però és evident que la realitat que estem visquent és aquesta dada. Per tant, diguéssim que el que tenim és força legítim des del punt de vista de les normes polítiques, electorals i institucionals, jurídico-constitucionals que tenim actualment. Per tant, no sé, caldria que ens ho definíssim clarament què volen dir quan diuen il·legítim.
També, no, a les entrevistes d'aquest matí, una de les declaracions que ens ha sorprès, si més no, és la de Laura Borràs, que després de, no, han sortit tots els consellers de Junts del govern, també els que apostaven perquè Junts es quedés en el govern, no, com eren el conseller Giró o Victòria Alsina, i en canvi Laura Borràs, en aquest matí en una entrevista, ha dit que ella, tot i que està suspesa com a presidenta del Parlament, no dimitirà com a presidenta fins que el Pere Aragonès no dimiteixi també com a president. No és una mica contradictori tot això?
Jo és que puc entendre, perquè estem en el context d'un conflicte i s'ha d'intentar comprendre les posicions de cadascú. Tanmateix, a mi el que em sembla és que hi ha massa sentimentalisme i emoció en moltes de les decisions que s'estan prenent, i jo fins i tot estic parlant de sentimentalisme personal. És a dir, fixa't, la relació entre que jo plegaré quan plegui el president és com... A mi m'han fet fora de presidenta del Parlament i m'ha fet fora aquest senyor, no? Una certa culpabilització de qui li està fent fora. Quan al final, és veritat que han sigut unes forces polítiques, però, clar, la política és molt més que això, no? Hi ha moltes més decisions al darrere que una qüestió personal, més que res perquè la política està pensada per intentar gestionar els problemes i donar solucions al dia a dia de la societat i de la ciutadania. Jo, de veritat, potser Junts aquí s'ha vist, se n'ha parlat molt, s'ha vist quasi... diuen que s'ha vist quasi forçada o empesa cap a una direcció, no?, que ells mateixos han anat marcant en el moment que decideixen, doncs, prendre aquestes decisions de fer auditories, de demanar la qüestió de confiança. Potser, al final, i ho dic així, no s'han adonat que el seu competidor, Esquerra, ha sigut el que ha motivat tot això i que s'han vist empesos a sortir del govern, no perquè ells han volgut, que sí que és veritat que han fet una convocatòria interna de participació, sinó perquè algú els ha fet, els ha empès a aquesta situació. M'explico.
Sí, perquè ara, o sigui, entenc que el que vols dir és que no, Junts està creient o venent la idea de que és una decisió que han pres ells.
Correcte.
Però que realment és una decisió que els ha fet prendre Esquerra.
Sí,
segons,
estic dient que potser Esquerra fa molt de temps que té valorada la situació, que no podia convocar una taula de negociació amb condicions, perquè només anaven els d'Esquerra, i es veia debilitada davant de la posició del Partit Socialista d'Obrer Espanyol quan anava a les taules, que aquesta és la seva màxima, la seva màxima bandera, la bandera que els defineix, i que el fer fora o si fer fora a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sigut el punt d'inició, el que ha iniciat aquest procés on Junts s'ha vist quasi al final obligada a sortir del govern. No? Però no, potser per qüestions que no s'han acabat d'explicar des del punt de vista polític o no acabem de valorar des del punt de vista polític, i potser massa guiades per sentimentalismes o per ressentiments, que és el que més ens preocupa. Perquè si ho pensem des del punt de vista polític, jo crec que en aquest moment Junts l'única posició que tindrà és d'oposició total al govern, és a dir, de competidor, i per tant aquesta competència farà un flac favor cap a un nou procés d'independència on hi hagin acords, on hi hagin col·laboracions. Es fa difícil creure, no?
Mira, precisament et volia preguntar per això, no? Després de tots aquests, no sé com dir-ho, triquiñuelas entre uns i altres, i no, si t'he fet fora jo, si has marxat tu, si jo volia, si jo no volia, com queda l'independentisme? Perquè, clar, no, portem molts anys en què s'ha venut una idea d'unitat per un objectiu comú, no?, que era la independència. Ara que ja no existeix aquesta unitat, on queda l'independentisme? On queda?
Pues, tu m'ho preguntaves precisament quan va haver-hi el dia de l'11 de setembre, i vaig dir que era com estava una mica com la bandera de molts balcons, sí, d'aquesta ciutat, no? Que el procés està com esparracat, no? Té diferents molts fils i cadascú va una miqueta la seva. El problema i la preocupació, perquè és que qui volen la independència, és que potser estem davant d'un nou procés, caldrà iniciar un nou procés, però que saltarem generacions, perquè això d'entrada tal com està, o es fan amics molt ràpid, que es veu difícil perquè hi ha un cert ressentiment, hi ha una certa competència més enllà del que se'n diria electoral, hi ha una competència des del punt de vista emocional i personal. Jo crec que saltarem potser una generació sencera, no? A veure un altre cop la possibilitat de... Tant de bo m'equivoqui, per qui vulgui independència, doncs podem veure que saltarem uns quants anys, no? Visió. Potser m'equivoco, tant de bo, no ho sé. Perquè és que vulguin que Catalunya sigui un país independent, potser m'equivoqui.
Abans de dir-te adéu, Xavi, volia aprofitar, no, més enllà de tota la política, aquest cap de setmana, bueno, de fet ahir, sí, una de les polèmiques la va protagonitzar l'Iker Casillas, l'exjugador del Real Madrid, no? Que després de que sortissin algunes notícies, no, revistes del cor, que especulaven sobre si tenia una nova relació o no, va fer un tuit, si més no, al seu compte de Twitter va publicar un tuit, on deia, espero que me respeten, soy gay, feliz domingo. Clar, això va provocar un terrabastall important. També es va acusar una mica, no, de certa homofòbia, de poca comprensió cap al col·lectiu al fer el que semblava una broma. I després ell es va esborrar aquest compte, es va esborrar aquest tuit i es va dir que havia sigut un hacker, no, que l'havien hackejat. Tu, com a conflictòleg, com veus aquesta resolució del conflicte? Més enllà de si pot ser veritat o no veritat que li hagin hackejat el compte, que l'hagin pogut recuperar tan ràpid, no sé com veus com s'ha gestionat això.
A veure, jo no vaig seguir gaire. Jo, sincerament, el que vaig veure, potser perquè ja saps tu que en el món de les xarxes socials tu segueixes unes persones que segueixen unes altres persones que segueixen altres persones, sí, i al final t'arriben els missatges de les quartes o cinquenes persones. Jo vaig veure la resposta de Carles Puyol, que és bon amic d'Iker Casillas, sí, li deia, i era hora que vamos a explicar todo lo que hemos...
Sí, lo nuestro y tal.
Semblava que el Carles Puyol creia que el missatge l'havia fet Iker Casillas i que, més enllà d'una broma o seriosament, semblava que s'havia d'explicar alguna cosa, no? Alguna cosa respecte a d'allò. Al final, es diu que el conte s'ha hackejat. Bueno, ningú... Bueno, nosaltres no podem saber mai si és veritat o és
mentida. No, és impossible de comprovar, sí.
Perquè l'únic que ho sap és l'Iker Casillas. I Twitter. Iker Casillas i Twitter. Aleshores no ho sabem. Més enllà d'això, bueno, penso que encara hi ha un problema en el món de l'esport, també en la societat, però més en el món de l'esport, en poder, doncs, respectar o comprendre que, bueno, que jugadors, sobretot jugadors de futbol, que han sigut mites, que han sigut llegendes, que han sigut persones importants en un club de futbol, acabin dient, doncs, que són homosexuals. Perquè al final el que ens preocupa o el que ha generat rebombori han sigut totes les respostes que ha tingut, no? Mm-hmm. La llau de tuits que ha rebut després de posar aquest tuit, no? I sense més lluny pensar, per exemple, en Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo més una vegada s'ha vist en fotografies amb altres homes, amb posicions, amb agressats, i mai, bueno, sempre s'ha deixat caure la possible situació d'aquest, la seva situació, diguéssim, sexual, però mai, bueno, té fills, bueno, no, mai s'ha acabat de dir. Però sí, encara avui és notícia, malauradament encara avui és notícia, que un jugador de futbol o d'un esport acabi dient, doncs, que és gay o que és homosexual. És el gran, potser és el gran, la gran... cosa a millorar, no?
Segurament que sí.
Tot dependent, no?
Doncs Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, gràcies com sempre per entrar aquí a jugar una mica i a analitzar tot el que passa, i res, tornem a saludar la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
I acabem, com sempre, amb la cultura, avui d'una manera express. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Comencem amb la cantant catalana Sílvia Pérez Cruz, que ha rebut el Premi Nacional de les Músiques Actuals. Pinto les notes d'una manera. És un guardó que concedeix cada any al Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros.
El jurat l'ha distingit pel seu compromís amb la bellesa musical i per la seva qualitat creativa i interpretativa que ha demostrat al llarg de la seva carrera, a més també de destacar per la seva naturalitat i versatilitat. Sílvia Pérez Cruz està llicenciada en cant jazz a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, tot i que la seva formació musical s'inicia ja a la infància. De fet, quan tenia 4 anys va començar a cursar estudis en un ampli rang de matèries com solfeig, saxo, piano, clàssic, calaix, harmonia, cant, improvisació i arranjaments. El 2 d'octubre del 2020 va publicar el seu últim disc titulat Farsa, un projecte que recull 13 cançons originals amb lletres pròpies i algun poema prestat.
I atenció a aquesta notícia, un estudi elaborat per la Universitat de Cambridge i de Berlín ha arribat a la conclusió que la música que escoltem quan tenim 14 anys és la que més ens marca.
Sota el títol de la cançó Ets tu, l'estudi també apunta que, tot i que les preferències poden canviar amb el temps, la música que escoltem entre els 10 i els 30 anys és la que més ens marcarà durant la resta de la nostra vida. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, el professor d'investigació i crea del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació, Antoni Rodríguez, ha detallat que és precisament durant aquesta època, referint-se als 14 anys que comentaves al principi, quan els joves exploren la seva identitat social i de la mà la seva identitat musical.
Marca molt les teves preferències musicals al llarg de la vida. De fet, molt poca gent canvia d'estils i preferències. I és curiós, no? És una forma... aquesta música, en aquesta edat, conflueix en una època d'exploració, en busca de la teva identitat. Doncs aquestes subcultures de música formen part de la creació d'aquesta identitat que necessites per independitzar-te del teu medi.
D'altra banda, el professor Antoni Rodríguez ha exposat que passem el 17% de la nostra vida, el 17% del nostre temps a la nostra vida escoltant música, i que aquesta té un impacte positiu tant per la recuperació de pacients que han patit un ictus o malalties cerebrals, i que a més també redueix l'umbral del dolor.
I acabem com començàvem. Aquest dilluns s'estrena el nou Super 3 amb un format renovat que combinarà entreteniment i informació. Aquesta és la primera cançó de Beta, el nou grup musical del X3. Es diu Creu-me i és obra del DJ i productor musical català Guillem Milky Way.
El projecte Beta és un dels plats forts de l'SX3, el nou Super 3, que ha començat avui a les 6 del matí. El canal infantil presentarà un nou univers digital i multimèdia amb un nou servei de vídeo i àudio a demanda, i per primera vegada estarà a plataformes com YouTube o Spotify. És un Super 3 doble. L'S3 està pensat per als nens més petits, mentre que l'X3 és per als més grans i també per als preadolescents, i amb una nova sèrie transmèdia anomenada Projecte Beta. L'objectiu d'aquest nou canal és recuperar l'audiència perduda dels darrers anys i apostar per un entreteniment infantil en català. Presenta una oferta més àmplia, amb continguts adaptats a diferents edats, etapes, necessitats i tota mena de consum pels infants.
Veurem com és aquest Super 3. Tu ets molt de Super 3?
Molt, sempre. Doncs, família dels supers.
A tope amb el Super 3. Olma Giró, moltes gràcies. Fins demà. I nosaltres també ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Xavi Aguilar. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots?
Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.